Ràdio Gràcia, 107.7 FM. Bona tarda, amics i amigues, tornem altra vegada entre vosaltres amb el Teatrí de Butxaca de Ràdio Gràcia, freqüència 107.7 FM, divulgant la poesia universal, el haiku i la tanca. Avui posem a l'abast de les noves generacions aquest projecte cultural, especialment amb disciplines japoneses de haiku, tanca i contes zen, els quals fem actualment en llengua catalana, castellana i japonesa, i a mida que puguem ho farem amb altres idiomes. En aquest programa potenciem els Premis Literaris Gran Miró, que ja porta 11 anys d'història ininterrompuda i d'extensió internacional. Podreu seguir-nos a la ràdio dilluns a les 14 hores, dijous a les 10 del matí, divendres a les 22, dissabte a les 14 i diumenge a les 11 del matí. I recordeu que ens heu de sintonitzar al punt 107.7 FM Ràdio Gràcia. Avui tenim un convidat, una convidada, que es diu Carlota Rubies, i ens acompanyen Sílvia Castro i Sebastián Ruiz, i tenim com a tècnic de la ràdio doncs el Jordi Domènech, que fa possible aquest programa. Us parla Salvador Barrau. I tornem altra vegada amb aquest programa que tots els dijous obrim per a tots vostès, i bé, esperem que avui el que fem avui us agradi. Avui a més és un dia doncs que fa, és un dia primaveral, un dia en el qual el sol, l'aire, tot això ajuda a estar al carrer. Però de cara a la vida cultural, avui és un dia trist pels poetes, perquè avui ha mort Georges Moustaki, en deien el pastor grego de la cançó francesa. I després anirem dient alguna cosa, perquè bueno, Moustaki patia d'una efisema, una enfermedad respiratòria incurable, i que l'impedia cantar des de feia anys. Ha mort a Nice, en el sud de França, aquest dijous. Georges Moustaki va escriure uns 300 temes, els quals els més importants, per els més importants intèrprets de la cançó francesa, com Edith Piaf, Yves Montand, Barbara Juliet, Greco o Serge Reggiani, abans de cantar-los ell mateix. De fet, ella estava ja sabia doncs el que tenia, i llavors ella el que trobava, diu: el que trobo a faltar més és poder cantar mentre em banyo, però no cantar en públic. Bueno, aquestes són les petites coses dels grans homes. De fet, s'ha mort un gran cantant, un gran poeta, i una persona que la meva forma d'entendre forma part de la meva generació, i penso que les cançons que ell cantava eren verdaders poemes de molts sentits, i també com ho diem, socialment avançats en el seu temps, no? I això és el que hem perdut. Però bé, com totes les generacions, tenim persones que ens han arribat ben bé a l'ànima, i en aquest cas ha mort aquest dijous a l'edat de 79 anys. Després llegiré una lletra d'ell que es diu La meva llibertat, no? Però ho farem després. I ara mentre... I...
A mi, si em perdones, m'ha agradat molt el que ha dit la Maria del Mar Bonet, que l'ha definit com el més mediterrani dels cantautors francesos, i que sí que potser també té aquesta vessant així molt poètica, no? I també compromesa, però d'alguna vegada també té una mica més aquests deixos així del Mediterrani. Jo sentia, venint cap aquí, una bahia, sentia una cançó seva també així, i bueno, no sé, o sigui, suposo que és dels més propers. I me'n recordo que quan estudiava francès, molts cops els professors ens preguntaven així a l'inici de classe, quins cantants coneixeu? I sempre els hi sobtava que aquí, a Catalunya, a Barcelona en concret, potser més que Brassens, que també, o que Gainsbourg, que també, o així, sempre era Moustaki, a part de Piaf, era Moustaki, no? O sigui, per aquesta proximitat, suposo que es va crear una miqueta així amb lo nostre, així amb la nostra música, la nostra cultura.
Jo diria, bueno, és que a mi m'ha agradat amb Brassens i la Piaf, i també la que era la Mireille Mathieu, doncs pràcticament aquestes són, bueno, diguéssim, la meva generació, en la qual ens sabíem les lletres, i la memòria fa que ara no ens en recordem massa, però sí que la recordo com una etapa, doncs, molt maca, en la qual les seves lletres t'arribaven. I ara, com que això de no saber anglès, doncs fa que no sé saber què t'estan dient, no? Però...
Bé, però també és un tipus... És un tipus de música diferent, no? Aquesta tradició del chansonnier, del cantautor així, no? Que és la guitarra,
sí.
Llavors pots realment escoltar, sentir el que està dient, que ara el que passa molts cops és que prima també molt el que tota la instrumentació, diguem, una bateria, baix, i llavors, o sigui, potser la lletra ja no és el primer que t'arriba, ja no li prestes atenció i passa així com un obús per sobre la...
Cert, cert. Bueno, potser és el personatge que t'arriba més a tu directament, i els altres potser sembla que com si és una cosa més artificial i més conduïda, diguéssim, de forma mediàtica, no? Però ell tota la vida, doncs, va estar a cavall també de Catalunya i del Mediterrani. Això que dius és veritat, perquè el Mediterrani és, bueno, és el que ell ha conegut més, tot i que ell és fill de... d'un...
Ell és nascut a Alexandria.
Alexandria, exacte, sí. Mm. Doncs, bueno, avui l'única cosa que podem dir, doncs, que sentim molt, perquè diguéssim, allò que un s'estima més, quan desapareix encara ho sents més, no? Doncs, bueno, el nostre record el tindrem sempre, tant per la part musical com per la part de les seves lletres i la seva poesia. Bé, continuarem, doncs.
Jo mateixa.
Sí, perquè ara ja t'has llançat, ja has perdut la tosa, me l'has encomanat a mi i...
Molt bé, doncs abans de començar em preguntava el Sebastià, no? on anem avui? I bé, abandono una mica l'Europa del centre, diguem-ne, tot i que aquesta poetessa va néixer també aquí a Europa, a Suïssa concretament, però ja de molt, molt petitoneta, marxa amb la seva família, emigra cap a Argentina. És l'Alfonsina Storni. M'agradaria començar amb un dels seus poemes més emblemàtics, i que bé, o sigui, ella va ser una dona que no només es va trobar un país, malgrat arribar molt joveneta, doncs sempre suposo que va tenir una mica aquest conflicte també de la identitat, que ja ha sortit altres vegades, però també va ser mare soltera, va voler reivindicar-se com a poetessa, i tot això evidentment li va crear una mena de conflicte. Va néixer el 1892, ens podem imaginar que no, encara els drets de la dona i la reivindicació feminista no estaven al seu millor moment. Llavors, amb aquest poema crec que fa tot una declaració de principis. Es diu "Tú me quieres blanca". Tú me quieres alba, me quieres de espumas, me quieres de nácar, que sea azucena sobre todas, casta, de perfume tenue, corola cerrada. Ni un rayo de luna filtrado me haya, ni una margarita se diga mi hermana. Tú me quieres nibia, tú me quieres blanca, tú me quieres alba. tú que hubiste todas las copas a mano de frutos y mieles los labios morados, tú que en el banquete cubierto de pámpanos dejaste las carnes festejando a Baco, tú que en los jardines negros del engaño vestido de rojo corriste al estrago, tú que el esqueleto conservas intacto, no sé todavía por cuáles milagros, me pretendes blanca, Dios te lo perdone, me pretendes casta, Dios te lo perdone, me pretendes alba. Huye hacia los bosques, vete a la montaña, límpiate la boca, vive en las cabañas, toca con las manos la tierra mojada, alimenta el cuerpo con raíz amarga, bebe de las rocas, duerme sobre escarcha, renueva tejidos con salitre y agua, habla con los pájaros y lévate al alba. Y cuando las carnes te sean tornadas, y cuando hayas puesto en ellas el alma que por las alcobas se quedó enredada, entonces, buen hombre, preténdeme blanca, preténdeme nívia, preténdeme casta. Què, Salvador, que et sembla per començar?
Jo, ja m'has deixat d'allà.
Era molt popular, molt conocida, la...
Sí, 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 és una poetessa molt coneguda i, de fet, aquest és un dels poemes, si no el poema com més conegut... Ja està. Ara jo, com sempre, passo ja el torn a qui vulgui.
Sebastià, no, no, continua, continua.
Bueno, pues como te estaba diciendo antes, también está un poco luctuoso. El año pasado tuve una temporada yendo al centro de poesía de Cina Palma y una señora que conocía de hacía 40 y tantos años, porque vivía en mi calle, pues cuando le tocó a ella recitar, pues nos dijo que por la mañana había estado en el médico y le habían detectado un cáncer.
Vaya.
Y hace unas 2 semanas más o menos murió. Y el marido lleva 5 o 6 años luchando con un cáncer también, o sea que ve. Y entonces, esta la he escrito hoy. La empecé ayer y la he escrito hoy, quiere decir que voy a leerla tal como la tengo y después ya la iré retocando y mejorando.
Lo que te ha salido de...
Me ha salido, por lo menos ha salido del alma. A ti, Lourdes, se llamaba Lourdes. A ti, Lourdes, con cariño a la paz de dolor por tan significante pérdida. ¿Qué entereza demostraste aquella tarde veraniega? Nos comunicaste tu cáncer y quedamos con mucha pena. En fina palma recitaste como una tarde cualquiera. El silencio se hizo grande, porque quizás no repitieras. El médico por la mañana te dio la mala nueva. Y por la tarde nos deleitaba con aquellas poesías tan bellas. Allí de pie no anunciaste tu enfermedad tan serena, y sin darle importancia al trance para que nadie sufriera. No quería vernos tristes por tu condición tan buena, a todos nos sonreíste como si nada tuviera. No era lo tuyo leve y a la esperanza te aferra, todo ha sido tan breve, te queremos, compañera. Menos de un año ha durado, qué triste que nos deja, después de años luchando con otro que tenías tan cerca. ¿Quién va a recitar como tú, si eso era la primera? El cielo ha perdido el azul y la poesía una estrella. Recitaba la profecía que nadie como tú interpreta. Rafael de León te envidiaría por hacerla tan perfecta. Tal vez Dios quería escucharte y qué pronto que te lleva. Nosotros vamos a llorarte y la policía te recuerda.
Bueno, sento.
Però segur que li ha arribat.
Sí, a ell també li ha arribat perquè va estar...
Yo mucho tiempo que la conocía. Claro. Muy buena persona. Y el marido también, muy, muy, muy buena gente. Hombre, te llega, claro que llega. Por lo menos ha salido esta, así que puedo decir que me ha salido de dentro.
Bueno, farem una cosa. Jo, abans d'iniciar el següent, us llegiré un parell de haikus que diuen així. Ballen poques fulles a les velles branques seques, s'acaba l'hivern. Colors d'harmonia, d'excelses mallarengues, sentiments vernal. Pel gel presonera és la flor immaculada, caramells de bosc. Són 3 haikus petitets. Són d'aquests que vistos i no vistos. Molt bé, doncs ara avui us presentaré. He fet el comentari abans. Doncs a Lluïsa Seibur, que és la escriptora d'un llibre de poemes I com que és antiga veïna del districte, diem del districte, jo li volia preguntar, doncs, no sé, unes quantes coses, seran poques. No et diré el dia que vaig néixer i l'any, perquè així ja sabem que ets jove, no cal que t'ho pregunti. I ara vius a Cardedeu, oi?
Sí, ara visc a Cardedeu.
A mi em va agradar com vaig veure Cardedeu, em va agradar. I tot i que després hi vaig anar perquè feien aquella pel·lícula de... en aquella sèrie de... per la televisió. Però no me'n recordaré. O sigui, el cor de la... no, el cor de la ciutat, no. Però, és igual. Bé, tinc entès que la Lluïsa Seybor és una escriptora i persona activa i amb molts diferents interessos creatius. Pot ser? M'equivoco de molt?
Sí, clarament sí. Bueno, tot és creació, la meva vida, tot.
I a més, té un bon bagatge cultural perquè parla alemany i anglès, castellà i català.
Italià i francès.
No deixes res a
l'atzar. No és gaire excepcional avui dia parlar.
Deixa algo para los demás, no?
No parlo japonès, no.
Japonès no?
No, per japonès no.
¿Y cómo se titula?
I ara el llibre...
El meu llibre es diu El rostro de l'instante. Està en castellà i jo escric en castellà, no escric en català. El llibre gira entorn al temps. El temps i algun poemeta de l'amor i algun de la natura. Que ara que tu has llegit aquests haikus, m'ha vingut al cap llegir un poema que no pensava llegir, perquè volia llegir algun del temps, perquè és ha sigut la meva gran obsessió molt temps. Però tu em diràs si és algo que ara està bé fer o m'espero una miqueta
no,
encara.
No, pots fer-ho. Jo, de fet, volia preguntar més coses.
Jo per això t'ho pregunto. No?
Jo diria que m'agradaria saber quan vas començar a escriure.
Expert en el en el temps aquest començament.
Això com el teu llibre, que és el temps, llavors expert en el temps i
sí, exacte, tot és
però és una sensació que tens, però que en realitat
no tinc una resposta molt precisa per dir-te. Que és el moment en què, com jo sóc mig alemana, als 19 anys vaig començar a escriure i a escriure en sèrio. I la decisió mental d'escriure en castellà va ser molt clara, perquè si bé jo havia estat, no vaig estar educada en la llengua catalana, el català era l'idioma que es parlava amb el meu pare quan hi era, en aquell moment vaig decidir que la meva llengua d'escriptura seria el castellà, i això no ho he abandonat en tot aquests, no ho sé. Però no et diré
és el que et senties més segura potser en aquell moment.
Sí, però bueno, segueixo sentint-me més segura escrivint en castellà que en català. Bueno, no és que és segura, és la meva veu poètica és en castellà. I això segueix sent així. La meva força, també.
I vas decidir fer aquest gènere literari de poemes curts, però no vas decidir ni per l'epigrama, ni per...
Mira.
Ni per el haiku ni la tanca, sinó un vers lliure, blanc, i que agafés els teus pensaments.
Sí, hi ha qui diu que són més aviat pensaments els meus poemes, això ja és subjectiu. Curts, sí, curts són i no han sigut mai massa llargs ni han sigut en rima. Com dir-te, hi ha una banda en l'escriptura, una part de l'escriptura que tu ets guiat o guiada. Ets tu, però algú et guia. I aleshores, bé, es podria dir, podríem definir la meva escriptura com essencialista, no existencialista, essencialista. No tinc més a dir del que dic, sincerament.
Bé, però és allò que sents i penses i creus.
Podríem dir així, sí, sí.
O sigui, que d'alguna manera la poesia sempre diem que és veritat, no?
Perdó, no t'he sentit.
Vull dir que la poesia gairebé sempre tot el que succeeix en poesia és que és veritat i succeeix o ha succeït. En canvi, la novel·la, podríem dir, podríem arribar a un punt de fantasia en el qual ens ho podem inventar tot. Però més aviat jo diria que seria una cosa sentida i que també s'hi creus. Pot ser?
Sentida, segur. I creure, també.
Però ja anem bé, doncs.
Anem un poc. Diguem-ne que és així. Sense sentiment no hi ha poesia, sigui quin sigui. I bueno,
i ja per gairebé per acabar diria, tu necessites fer escriure estar a la ciutat o bé estar a l'aire lliure, perquè clar, hi ha moltes coses, especialment la creativitat, i quan necessites fer una cosa que la vius, l'has de sentir i l'has de poder plasmar, però de vegades dius, estic al camp, i com no sigui la contemplació, moltes vegades costa més d'arribar aquells problemes socials, aquells problemes que veus cada dia, i també quan tot això ho interioritzes, de vegades se t'acaben, diguéssim, molts arguments, però la ciutat genera cada dia arguments nous, i per això és una mica de curiositat ara. El mar, no diré mar muntanya, sinó diré ciutat, diguéssim, o la quietud d'una població més petita.
Bé, a veure...
Estàs a cavall de tots dos.
No, a veure, evidentment, poesia social no faig, en el sentit... Bueno, depèn que s'entengui per social, no? Però no faig una poesia descriptiva. Aleshores, simplement agafo la idea. Que la natura m'inspira, certament, però... tampoc la descriveix, o si no és algo que jo tendeixi a descriure, perquè com no faig descripció, però sí que m'inspira i em tranquil·litza, i per això jo vaig anar-me'n de Barcelona, que sempre sóc de Barcelona, jo sóc de ciutat, però no vaig trobar més inspiració a la ciutat, necessitava silenci. I l'he trobat, el silenci.
Bé, això vol dir que la saturació és quan un ja no pot fer res més i ha de marxar.
Sí.
Bé, l'important és que hagi arribat a un punt que dius, ja aquí torno a veure les coses una mica, diguéssim, amb més coherència del que potser he deixat, no?
Bueno, jo crec que és una maduració, com el fruit. És una maduració que porta... aprofunditzar. Diuen que la maduració, com els fruits, és una, com el seu nom indica, és això.
Sí, no, de fet és veritat, però la contemplació és un element important, perquè home, hi ha pedagogia, i diuen que pràcticament la natura dona respostes a tot en la vida, pot donar-les. Jo penso que les dona. Hem d'entrar més en la natura, hem d'analitzar-la, veure com reacciona la natura i ser respectuós amb la natura, una cosa que fan bé els japonesos.
Sí.
I la cultura japonesa, i això són coses que a la ciutat moltes vegades no pots fer-ho. Hi ha massa soroll,
massa distracció.
Hi ha massa... Sí, exacte.
Ponerse delante de una flor y esperar que abra, ¿no? Esperar que se abra.
Esto sí podría hacer, más bien en el campo. Ahora. Aquí hauries d'anar a les 8 del matí en el parc de Mossèn Cinto i esperar quan els nanúfers s'obren. Llavors triga un parell d'hores. Però podries fer-ho, eh? Perquè vaig a fotografiar els nanúfers, pas a les... arribes allà a les 9 del matí i estan tots tancadets, i quan li comença a tocar el sol es van obrint, i a les 9 fas unes fotos i quan te'n vas en fas unes altres. O sigui, això es podria fer, però ja és pràcticament un moment, un estadi en el qual hi has de ser abans i després.
O per exemple les flors del cirerer, que aquí enllaço amb el Japó, perquè hi ha una festa.
Sí.
Les flors del cirerer triguen molt poc, o sigui, surten la flor i comencen a caure, i en aquesta caiguda és migdia de les flors, i al Japó es fa una festa que celebren la caiguda de les flors del cirerer, i això jo he vist.
Això ho has vist.
Clar, sí. Aquestes experiències...
Però in situ.
L'explico aquí la
millor.
Reals.
L'explico la millor aquí, sí.
Sí? Ah, no ho sabíem.
Sí, sí. Molt... Dintre de tot, quan hi ha la Mihoko, fem cultura japonesa i barregem totes les cultures, o sigui, fem una mica d'un programa així una mica diferent del que podria ser, inclús diferent a un de poesia, perquè anem barrejant coses i anem barrejant conceptes. Un, dos, tres, de vegades són quatre. Però sí que quan parlem de Japó sí que surten contes, surten costums, i llavors de vegades fem la comparació de cultures. I això, bueno, a mi m'agrada, tal com amb ella ho fem, perquè permet donar un ventall diferent tal com ho explicaries aquí. Potser perquè dius, ja ho saps tot aquí, no? Bueno, tot no ho saps mai, però vull dir que ho dones per més proper. I llavors el que és llunyà després dius... Doncs això també ho tenim aquí, ja ho tenim allà, però canvien les formes una mica, però els, diguéssim, aquells sentiments que neixen amb la persona, doncs sembla que a tot arreu també, sí, més o menys van sorgint. I potser ara que et toca a tu parlar una mica dels teus poemes. Mm. Per on comencem? Aviam.
Per on comencem? Pel final.
Bueno, ja és una manera de començar.
En el sentit de... a veure, en concret, en aquest llibre, com ja he dit abans, el tema és el temps. I la natura, i aquests dos aspectes que semblen molt filosòfics però que en el fons són vivències que tots tenim cada dia, estan recollits en el meu llibre. El temps, en quant a reducció, en quant a instant, com diu el títol de El rostro de l'instante, perquè l'instant es recull tot el temps. I aquesta idea que em porta obsessionant, o m'havia portat un temps obsessionant, em va conduir a concebre aquest llibre, que l'instant és el que reflecteix l'eternitat. No hi ha un temps, per mi no hi ha un temps lineal. El temps seria més proper a un temps cíclic, en el qual no existeix ni abans, existeix futur tampoc, existeix present. El present seria a l'instant, ara, a l'instant que passa, i que quan es copsa aquell moment s'entén tot, però s'ha d'estar atent per copsar aquell moment. No és que hem d'estar en contemplació, sinó en la comprensió del temps de l'instant en què entens, en què comprens, que se t'obre la comprensió. Bé, d'aquí neix una mica aquest
instant. És quan ja interioritzes.
És que és immediat. És immediat. Simplement és com fixar l'atenció en l'instant i no en la continuïtat del temps. No en un continu, sinó en un moment.
Sí, porque una vez que se dice, ya es futuro.
Claro, entre otras cosas. De hecho, el futuro, a mi entender, ahora en lo personal, no existe como tal. Es una idea de la mente. Lo único que sabemos es lo que tenemos ahora delante.
Avui és avui, ben i demà és avui.
Bueno, ara està molt de moda parlar així, també, perquè està la cosa com està. Bueno, en aquest sentit, si tu em permets,
tu mateixa.
El primer poema del llibre, per mi és... Bueno, els dos primers poemes, no? Plantejo una mica el llibre amb els temps musicals, no? Es diu De lo sostenido en la paradoja. Hoy el aire dulce huele a ayer. Qué dulce olía a hoy. El instante esboza el rostro del tiempo en la eternidad. Instante es rápido, es lento de arrastrar. Instante guarda, da y pasa. El instante despliega lo que vela la eternidad. De lo súbito significativo, apenas sabemos nada. Nos desafía nuestras certezas, llevando el límite a nuestro centro. Arrancar la promesa a un amanecer que no es presente. Desfigurar el ahora en un acuerdo con el ayer, que no va a ser mañana. Bé, aquesta seria la idea del temps. M'agradaria, si tu em permets, afegir-hi un parell més de poemes en un altre sentit. El silenci que abans he dit que jo buscava quan me'n vaig anar al camp, vaig descobrir, és una obvietat, que el so és silenci, clar. Jo, això, hi ha gent que riuria d'aquesta obvietat, però bé. Tinc un poema que es diu Sonido silencio. Escuchar tu silencio es como asistir al estremecimiento del vacío. I després m'aniré a un poema que tinc molt poc sobre la natura, i com ja t'he dit abans, que jo les postes de sol, les sortides de sol, no sé com descriure-les. En canvi, sí, els ocells. Els ocells va ser un element de la natura que em va fascinar. No sé per què, sí, perquè sempre miro cap amunt. Podria mirar cap avall, però miro cap amunt.
Hi ha el cel, per això.
Sí. Pájaros. Imperceptible, su vuelo dibuja nuestra vida. Silenciosos, cubren nuestras distracciones. Opaco es nuestro oído. Ellos sí saben. Nosotros, tan solo suspendidos. Bé, sí, aquest és l'únic poema de la... Ah, no, aquest també. També és del camp, també està bé. Creemos ser en el campo señores del labradío. Somos, en lo labrado, tierra removida. Bé. No sé.
Bé, que hagi fet jo uns haikus de natura no vol dir que t'hagis de cedir, senyir amb això. Fins el que, els que...
No.
Penso que la línia que has començat és la que ens fa entrar nosaltres amb la teva, diguéssim, no diré fugida d'aquí a fora, sinó de trobar allò que aquí potser no trobaves. Uh-huh. Llavors trobes el silenci, trobes els ocells, trobes part de la natura, però també trobes altres coses, que és el que tu...
Uh-huh.
Entenc que descobreixes més coses quan estàs en pau, amb tu mateixa, vaja.
Bé, sí. La pau ve i se'n va, i ve i se'n va. També sobre l'espai, el temps i l'espai. Em va tenir obsessionada un temps els entre espacios, els espais intermitjos. Tinc un poema que es diu Entre. Entre luces, entre tu perfil, el arrebato, oblicuo y furtivo. Como ausente, entre cercano, entre esto que apenas se expresa. Diguem-ne que és lo mínim, no? Arribar a lo mínim, podria dir. A mi no m'agrada parlar sobre els meus poemes. Jo els poemes els llegeixo i... Ese intersticio, ese mínimo que no podrías remendar, que se escapa. Por ahí te amo hasta la profundidad más oscura. Luminoso renacer. Clar, tot això també va amb l'amor, no? L'amor és sempre estar present, no? Aleshores, allò que no sabem què és, està allà. Em concedeixes encara un poema?
Vinga.
L'últim, sí?
Fes.
¿Quién dice que vivimos un tiempo? ¿Quién largo y denso? ¿Quién esto es un camino? ¿Una travesía? Digo, tal vez, esto es un instante que largamos con intención, traspasando tiempos. Bé,
bueno, això, tots aquests poemes suposo que has trigat a fer-ho.
Un instant.
Sí, un instant en cada poema, però déu-n'hi-do els instants que hi ha aquí. I les vivències i tot allò que va entrant en el bagul dels records del nostre subconscient, també, no?
Ja veus que no m'allargo gaire en els poemes.
Bueno, no s'ha d'escriure molt. Però si el que vols dir.
Bé, jo crec que això depèn, no? Cadascú.
Salvador le gusta en corto.
Sí. Bueno, tú y yo estamos en el polo opuesto. La sí, rima, no. A mí, no, yo no sé hacer rima. Pero respeto completamente los que saben hacer rima o las que saben hacer rima. Es un arte hacer rima.
Son gustos. Pues yo empecé a escribir estas cosas a partir de 2010. Aunque ya he estado toda la vida escribiendo poesías.
Però ha passat un àngel per aquí ara i... Deixem pas un momentet a la Sílvia. En tenies un de preparat, sí?
Bé, jo volia continuar amb l'Alfonsina Storni i per trencar una miqueta a fer un Frente al mar. Poema llarg, amb rima, de natura, descriptiu, que diu així: Frente al mar. Oh mar, enorme mar, corazón fiero de ritmo desigual, corazón malo. Yo soy más blanda que ese pobre palo que se pudre en tus ondas prisionero. Oh mar, dame tu cólera tremenda, yo me pasé la vida perdonando, porque entendía, mar, yo me fui dando. Piedad, piedad para el que más ofenda. Vulgaridad, vulgaridad me acosa. Ah, me han comprado la ciudad y el hombre. Hazme tener tu cólera sin nombre, ya me fatiga esta misión de rosa. ¿Ves al vulgar? Ese vulgar me apena, me falta el aire y donde falta quedo. Quisiera no entender, pero no puedo. Es la vulgaridad que me envenena. Me empobrecí porque entender abruma, me empobrecí porque entender sofoca. Bendecida la fuerza de la roca. Yo tengo el corazón como la espuma. Mar, yo soñaba ser como tú eres, allá en las tardes que la vida mía bajo las horas cálidas abría. Allá yo soñaba ser como tú eres. Mírame aquí, pequeña, miserable, todo dolor me vence, todo sueño. Mar, dame el inefable empeño de tornarme soberbia, inalcanzable. Dame tu sal, tu yodo, tu fiereza, aire de mar, oh tempestad, oh enojo. Desdichada de mí, soy un abrojo y muero, mar, sucumbo en mi pobreza. Y el alma mía es como el mar, es eso. Ah, la ciudad la pudre y la equívoca, pequeña vida de dolor provoca. ¿Qué pueda libertarme de su peso? Vuele mi empeño, mi esperanza vuele. La vida mía debió ser horrible, debió ser una arteria, incontenible y apenas es cicatriz que siempre duele.
Avui m'esteu deixant... Bé, esteu...
Sí, hem vingut una mica...
Sebastián, vinga.
Silvia, dejamos este para otro viernes, un mes más largo. Sí. Si sí, da tiempo lo hacemos, si no...
Anàvem a fer un numeret, el Sebastián i jo, però ho deixarem.
Esta creo que es la primera que hice así para dúo. Después o varias.
Perdó, és millor... Si és una mica llarga, millor que ho deixem per...
Por eso.
Molt temps,
I esta recente, esta la escribí ayer.
Ah, tarde. Vale.
Romántica.
O sigui que tenim una primícia, Sebastián.
És tan bonito tu nombre... Ese es el título. Es tan bonito tu nombre, me gusta tanto pronunciarlo, hasta me siento más hombre cuando sale de mis labios. Ana Isabel Silvia Rosario, Dolores Mercedes Amparo, suenan como cascabeles para quien está enamorado. Cantan los ruiseñores y al verte salen volando, porque no quieren perderse la magia de tus encantos. Te reverencian las flores cuando salen a tu paso, la hay de mil colores, con tus olores no hallo. El fuerte aire huracanado te persigue por el prado. Tu nombre quiere grabarlo y hacerte unos halagos. La sonrisa de tus labios y tus ojos almendrados, con la caricia de tu mano, ¿para qué quiero más regalo? Voy a bordar tu nombre con fino hilo dorado, y despierto por la noche pensaré que no he soñado. Pues la animación.
M'he fixat, que sortia el meu nom, també.
Ah. Sembla que no, però hi és,
Aquí hay que ir con cuidado,
Sí.
Aquí.
Que no se nos escapa ni una.
No.
Bé, jo, amb el meu Francesc Rovellat, volia llegir dues estrofes de la cançó Ma Liberté. Potser ho faries millor tu,
Si vols.
Bé, em faràs un favor.
La primera?
Sí.
Ma liberté, longtemps je t'ai gardé comme une perle rare. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à largueur les amarres pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en revanche une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance.
Aquesta és serien dos versos de la cançó, diguéssim, dues estrofes de la cançó de Ma Liberté, de Georges Moustaki, en honor avui amb ell. Bé, encara estem ja gairebé al final i podríem fer alguna coseta més. I bueno, jo també portava una cosa, però Vinto no dono temps per fer-ho perquè aquesta era d'humor també, però també ho deixarem per un altre dia. O sigui que potser que continuem amb la Lluïsa.
Amb la Lluïsa. La Carlota, Lluïsa.
La Lluïsa, Carlota, bueno, ara aquí ens farem... Com ho farem ara? Endavant. Deixarem en Carlota, deixarem la Lluïsa, agafarem la Carlota, agafarem la Lluïsa, com ho farem?
Això... Els dos són vàlids, el que millor et soni. De fet, Lluïsa Seybour és un heterònim, perquè Lluïsa per mi va ser... Lluïsa va ser un... diguem-ne, una part de Carlota que va aparèixer en un moment donat de l'escriptura.
Molt bé.
I per això Lluïsa. Aleshores, jo... Lluïsa m'agrada, però Carlota m'agrada també. Aleshores...
Pues nada.
Els dos personatges.
Entre nosotros, Carlota, cuando tocamos el micrófono, Lluïsa.
Los dos, de hecho, mira, ahora te revelaré un secreto. Me llamo Lluïsa Carlota.
Entonces no vas a ser.
Pero esto solo lo digo en este evento. Esto normalmente no lo digo, porque entonces juego con la ambigüedad.
Así, juega como Guadiana. A veces sale, a veces no sale.
Y entonces... ¿Queréis un poema más? Mira, un poemita que me ha recordado lo que tú has leído, por el color blanco, simplemente. Blanco es silencio, blanco es nuestro lugar, sin otro orden más el nuestro. Amor, no grites, que desgarro el blanco, nos separo en la confusión. No pidas más que el blanco silencio, que el blanco encuentro, las aguas claras que sacien nuestra sed.
Bé, doncs ara jo em vull fer, per mitjançant del Sebastià, llegir-li uns haikus que són haikus de l'absència. Per la teva amiga en el seu decés, no? I diria així: envoltat de records, immòbil, belluga somnis, el darrer estadi. El comiat d'amor es fa present l'agonia. Ai, mare, ai, mare. Superba les ombres, oh, que trista l'absència que vesteix la nit. Efímer l'ocàs s'acomiaden fent camí les mans agafades. Flueixen molts records, omplint els darrers minuts de vida plena. És de dia o de nit? Qui és aquella dona que està a la porta? I amb absències ja avui ho deixarem aquí. Bueno, em quedaria una cosa per fer, sí, però ja per sortir una mica de la transcendència.
Sí, perquè avui d'unidó, no? Sí. Ens ha sortit el...
Ha sortit,
el programa...
Ho volem fer-ho així, si no ens surt, sí.
Sí, però portem amenaçant, no? Farem un d'humor i al final
sí,
hem acabat.
Mireu, miraré de fer-ho una mica, suposo que ens donarà temps. Es diu, és un monòleg escrit per mi, i diu Facebook o el Facebook. Traduït en anglès és Facebook. Diu, cada dia es fa més difícil estar al dia de totes les coses de la informàtica, de les fotos digital, del retoc, de les comunicacions. La Fira de Barcelona fan el Sony Mac i han dit que la fotografia va a la baixa. Ai, mare, si és l'únic que es ven. Però han dit que canvien els costums. Ara els joves no volen càmeres de professional, volen aquestes que són robots, que fan de tot menys cuinar, i que amb un dit i fet fan la foto, parlen per telèfon i les connecten a Facebook o hi envien correus. És que tot va tan ràpid que el que succeeix és que mai acabes d'aprendre res, sempre ets aprenent. Almenys haurien de ser més curosos en mantenir coses pels que triguen 5 anys a aprendre-les i mai en saben prou per dominar-les. Certament, em sembla que ja hem perdut aquest tren, i aviat, parlant de trens, aviat diran que l'AVE va lent i que inventaran un altre de millor, que segurament la portarà, ja portarà inclòs en el bitllet, el dret de fer anar la multimèdia instal·lada en el teu seient. Bé, penso que ja és fantasia tot això, o no? Els meus nets sembla que han nascut sabent informàtica. La neta petita m'agafa el telèfon i truca als amics. Quan agafa el dels seus pares, que tenen internet i tot el mòbil, doncs quan s'adonen ja estan mirant coses a la xarxa. Els nets m'estan parlant del Twitter. Del Twitter? Dels correus electrònics? Els correus electrònics? De Google, o com es digui, o si és Google. És que costa de pronunciar-ho amb aquesta llengua, que de veritat no sé com es poden entendre's. És molt fàcil que seria que ho diguessin en català o castellà, que ja veus que dono facilitat, no? Doncs no, ells en anglès. I quan agafes el manual, tot en anglès. I quan el fan en diversos idiomes i diuen tantes poques coses que és com si no diguessin res. Això sí, et diuen, posi el CD a l'ordinador i baixis el manual en PTS, que tampoc sé què vol dir. I després la meva neta em diu que m'apunti al Passivoc, per a comunicar-me amb els amics. I què he de fer jo? Primer he de dir-li que no sé què és això del passivoc. Bé, entenc que vol dir que passen coses, perquè boc vol dir cabra i passi vol dir que passi, vaja, que no m'aclareixo gaire amb això del passivoc. És clar, tanmateix, em sembla fàcil traduir-ho. Passe vol dir faci o passivoc, que deu voler boc, o sigui cabra, per allò que poden anar per tot arreu. I també sembla que boc pugui dir padoc, o sigui cavada, i per tant, passivoc deu ser com allò de passa però no vagis. És que això de l'anglès és tan difícil com la informàtica. M'he hagut de fer un guia rux que és força aclaridor. Pàgina 1. Pitchy enter, que vol dir entry. Si t'equivoques, t'has d'escapar i retrocedir per això que hi ha l'escape. I és cert, toques l'escape i adeu, tornes. Està al principi. També tinc una altra pàgina que tinc indicat allò de desar les coses. No sigui que es perdin i aleshores vaig al desplegable, per això que m'agrada quan toques una ratlla i es despleguen moltes coses. Em recordo fa anys aquell home que de les Rambles que s'obria la gabardina i deia polígrafos, plomes, ulleres, rellotges, contons, doncs bé, el desplegable m'agrada, és eficaç, o almenys t'adones que treballa i és servicial. Però quan li dius guardar como, aquí ja em faig un embolic. Como? És clar que vull desar, ostres. I pitjo guardo como, i després et diu si estàs seguro. És clar, home, seguro, com no vull guardar-lo, si no ho faig borderia. I hi ha moments que em recordo dels meus nets quan estan jugant amb l'ordinador i comencen a dir-li tacos. Li diuen una quantitat de coses a l'ordinador que si ets la merda, un desgraciat, que et dic una cosa i fas una altra. I jo em pregunto, però per què es barallen si aquestes màquines són maselles? Si els diu sí, fan sí, si els diu no, fan no, i ja està, i s'ha acabat el bròquil. Doncs no, els joves i la mainada els diuen coses i els insultes. Pobres ordinadors. Tot i que fan tot el que els manen els usuaris, algun d'ells acabarà amb depressió, però els ordinadors són així, perquè segur que si no fos així ja estarien reclamant els seus drets per evitar el maltractament i els colps de puny sobre el teclat i les mirades terrorífiques davant la pantalla. És clar que són màquines, però... I els nens? I els joves, que no saben què és una màquina? Jo sóc gran i ho sé, i ells que tenen molts coneixements i saben molt informàtica haurien de comportar-se bé, amb carinyo, perquè acaben trencant el teclat, el ratolí, per cert, que li diuen mouse, com el de Walt Disney. Però a mi el que em té intrigat és això dels noms en anglès. I encara que mai és tard per aprendre, hauré d'anar a classe d'anglès, almenys per saber si el Facebook té relacions amb les cabres i si el com el guardes és seriós. Òbviament, hauré d'anar fent el meu propi manual de guia rucs, perquè si no, no me'n sortiré. I després diuen que els temps passats eren pitjors. T'acabo. Bé, estimats amics, oients, us acomiadem de vosaltres i desitgeu que hagueu passat una estona agradable amb nosaltres. Agraïm a Carlota Rubies, a Luisa Sebur, Sebastián Ruiz, Sílvia Castro, i agraïm a Jordi Domènech, el tècnic de la ràdio, que fa possible aquest programa. I us esperem el proper dijous a les 6 de la tarda i, sobretot, poseu el dial 107.7 FM Ràdio Gràcia. Us parla Salvador Barrau.